Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui és dia Andreas Christensen. El Barça ha presentat el central danès, ha signat el contracte que el vincula amb el club fins al 2026, ha desvetllat la porta que quan Christensen tenia 8 anyets va escriure en un paper que volia jugar al Barça. Ell ha parlat de somni, Christensen, de somni fet realitat. Laporta i Jordi Cruyff han repassat avui en aquest acte de presentació com estan algunes carpetes, com la de Lewandowski, o, evidentment, estan avui present Christensen a la sala. S'hauria de parlar també d'Azpilicueta i de Marcos Alonso, companys d'ell la passada temporada al Chelsea. De seguida ho escoltem tot. Ja tenim en marxa l'Eurocopa femenina de futbol. Ahir el partit inaugural, Anglaterra 1, Àustria 0. Avui tenim el Noruega i Irlanda del Nord. I demà debut a Espanya a les 6 de la tarda davant Finlàndia. Ja la selecció espanyola recuperant-se del cop de perdre Alexia Putellas per la competició. A l'Espanyol informen els companys de COPE Astúries de que l'Oviedo i l'Espanyol negocien la cessió de Miguelón, a l'Espanyol que a partir de la propera temporada tindrà secció de futbol sala masculina i femenina. Sergio García, per cert, l'exfutbolista de l'Espanyol, entre d'altres equips, agafa el relleu d'un altre ex de l'Espanyol, Luis García, al capdavant de l'Adam. En bàsquet, el Joventut fitxa Henry Ellenson, juga de 4, ve de l'Obradoiro. I una vegada més, Rafa Nadal, que ens va regalar ahir l'enèsima actuació èpica de la seva carrera per classificar-se per les semifinals de Wimbledon. Va jugar amb Armat gran part del partit per una lesió als abdominals. El seu pare, segurament heu vist la imatge des de la grada, li va demanar que retirés, però la paraula rendició no existeix al diccionari de Nadal i va acabar superant a Fritz en 5 sets, amb super tie-break al darrer. Tot i estar lesionat, Rafa Nadal s'ha entrenat aquest matí a Wimbledon i vol jugar demà contra Kyrgios la semifinal. L'altra semifinal medirà també demà a Djokovic i a Cameron Norrie. En ciclisme, avui tenim l'etapa més llarga del Tour, 220 quilòmetres, amb final trencacames. Van Aert continua al capdavant de la classificació general. I en hoquei herba, el Mundial Femení de Terrassa, avui la selecció espanyola disputa el seu tercer partit davant Corea del Sud. L'empat els val a les Red Sticks per certificar la segona plaça de grup i classificar-se per vuitens amb un camí, en teoria, més assequible cap als quarts de final. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que Andreas Christensen serà titular a l'eix de la defensa. Creieu que sí al 46%, que no al 54%. Bastant igualat. En clau espanyol, tornem a preguntar per la porteria, quin porter fitxaríeu? Fitxaríeu a Álvaro Fernández al 30%, fitxaríeu a Dragovski, el porter de la Fiorentina, la majoria al 70%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como todos los televisores de las marcas LG, Sony y Panasonic, con el 15% de descuento. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrónica.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui dijous. Avui és dia Christensen a Can Barça. S'ha presentat al central danès. Anem, per tant, també avui cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, on està el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui que també us fan fora dos quarts o què? O tenim més
bueno,
temps?
A dos quarts a cinc avui. Avui encara més temps. Sí, a dos quarts a cinc. No cal tant, però bueno, està bé, sí. Està bé que deixin temps.
Doncs podem abordar amb calma i tranquil·litat el que ha donat de si aquesta presentació avui de Christensen. Avui dia Christensen, com ha anat? Víctor, tot plegat?
Bueno, ha començat una hora més tard que ahir, a les 12 del migdia. Estava molt content, també com ahir, que sí, clar, evidentment firmant pel Barça, però Christensen estava feliç amb la seva família, amb una nena petitona que ha estat dormideta tota l'estona de la presentació. Estàvem vigilant la mare de Christensen que estigués dormida, que no es despertés, sobretot sonant l'himne del Barça a tot volum i la música. El lema d'avui de Christensen era i és un central d'altura. Ho fan també per 1,87 m de Christensen, que anirà molt bé segur per la defensa de Xavi Hernández, i en aquesta presentació hem vist a Christensen com li donava un petó a l'escut, ha fet tocs no tant com ahir a Kessié, però ha fet tocs amb la pilota, i han explicat l'anècdota, no?, de que, bueno, ha explicat el president del Barça primer, que quan tenia 8 anys Christensen va escriure un paper que ell volia jugar al Barça, i a sí. més ha dit Laporta que tenen està documentat, que ho tenim, ha dit
està per escrit, això està per escrit,
Sí, sí, està per escrit, això consta, i la seva voluntat de jugar al Barça, deia Laporta, ha estat clau perquè pogués venir, perquè pogués estar al Barça. De fet, també un nen de la Barça Academy ha sortit i li ha dit que ell seria el nou Koeman, li ha dit a Christensen, li ha dit emulant al mític central 4 del Barça. Christensen ha dit que és un somni fent realitat, que té moltes ganes de jugar davant de la seva afició, de la nova afició al Camp Nou, està convençut que el Barça tornarà a primera línia mundial, i sobre la competència, la titularitat, que ahir també li preguntaven a què diu que és saludable i que ell donarà tot. Això és el que deia Christensen sobre el que pot aportar el danès en aquest Barça de Xavi Hernández.
No, nothing special.
No m'ha demanat res especial. Sóc aquí pel jugador que he esdevingut i també com a persona. I crec que encaixo molt bé amb l'equip de l'estil de joc del Futbol Club Barcelona, i per això sóc aquí. No haig de canviar res. Només era millorar i era aprendre cada dia, però crec que el meu estil de joc encaixa força bé i per això sóc aquí avui.
És un futbolista que arriba lliure i que ve per aportar. Al costat de Christensen avui estava Joan Laporta, com ahir, Víctor, però avui en lloc de Mateu Alemany estava Jordi Cruyff, i heu aprofitat per tocar més carpetes. Ahir en vam tocar unes, avui hem tocat d'altres. Per exemple, ahir no es va parlar de Lewandowski i avui sí.
Sí, avui ha tocat Lewandowski. Com deies, estava el secretari tècnic Jordi Cruyff. Podem dir secretari tècnic, i a més, que segueix, perquè Jordi Cruyff va firmar un contracte any a any, i el vol firmar així, i ara ja està aquí al Barça, 7 de juliol, per tant, ja ha continuat al Barça com volia, i com a secretari tècnic. Mateu Alemany, per cert, l'han agafat una fotografia Pere Puntí a les instal·lacions del Barça parlant per telèfon. Ja estarà negociant, no sabem si de Lewandowski, però Laporta s'hi ha parlat sobre Lewandowski. Li han preguntat a Joan Laporta sobre una informació que sortia a Alemanya en els últims dos dies, que deia que el Bayern vol tot el diner de cop, que no vol que es pagui a plaços, ni un 20% ara, un 30% després. Laporta en el seu moment va dir que a ell li agradava, com sempre s'havia fet al futbol, que és pagar no tot de cop, sinó per donar-ho a terme, en un any, en mesos i tal, i avui deia Laporta que ell creu que això és una broma, però ha reconegut que hi ha una oferta del Barça damunt la taula del president del Bayern de Múnich.
Bueno, primero no me las creo, porque creo que esto ha venido de un chat y ha sido una broma, y que esto no viene del Bayern. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta, y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern, i la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta.
I estan Christensen present, Víctor, s'havia de parlar avui d'Azpilicueta i de Marcos Alonso, dos futbolistes del Chelsea que també interessen al Barça. Què ha dit Christensen dels seus ja excompanys, i qui sap si potser companys de nou la propera temporada del Barça?
Si tocava preguntar-li si creu que jugarà amb ell, ell ha reconegut que, bueno, que és una oportunitat, però que evidentment ell no és qui, no, com per parlar per veu de Filicueta i Marcos Alonso. Ha dit això sí, que va parlar amb ells sobre Barcelona, sobre la ciutat, i que li van parlar millor i li van parlar més de Barcelona que de futbol, que viuria molt bé aquí. També va parlar amb Martin Bradway, com patriota seu, danès, que està al Barça, i això és el que deia Christensen. D'aquí sap si potser nous companys al Barça. De moment han estat companys al Chelsea, César Azpilicueta i Marcos Alonso.
No, of course, I talked to them.
Clar, vaig parlar amb ells en el moment que va sortir la possibilitat de fitxar pel Barça, sobre la ciutat, l'estil de vida. Són grans amics i tant de bo pogués jugar amb ells. Encara no he conegut a la plantilla que hi ha aquí, però em sembla un bon grup, grans jugadors. Però sí, vull tornar a veure'ls la temporada vinent.
When it's friends you're talking about, you always wanna see them next to you.
I tocava preguntar-li al secretari tècnic Jordi Cruyff sobre l'opció de Marcos Alonso i Azpilicueta i també sobre el canvi de propietat del Chelsea.
Bueno, es cierto que el cambio que ha habido en el Chelsea de dueño pues siempre retrasa todo un poquito. Es obvio y es sabido que queremos reforzar ciertas posiciones en el equipo y nuestro trabajo obviamente es tener diferentes nombres encima de la mesa. Y según vamos avanzando, pues uno se hace más factible, otro menos, y en ese momento estamos. Lo que más me ha impactado es que todos los jugadores cuando oyen el nombre del Barça, pues se les abre los ojos y están incluso dispuestos a perder dinero en muchos casos.
Christensen pot fer parella la propera temporada amb Gerard Piqué. Víctor, Laporta continua convençut de que Piqué la propera temporada farà una gran temporada amb el Barça.
Sí, avui era un moment per actualitzar com està Gerard Piqué, a qui ahir el club va difondre unes imatges d'entrenant. Apartat del grup, això sí, no el van veure amb el grup, amb Xavi Hernández i amb tot l'equip. Avui li preguntaven sobre Gerard Piqué. L'última vegada que havia parlat Laporta sobre el central era l'assemblea i va dir que estava passant un mal moment personal i professional, però que ell ho volia donar tot i avui Laporta ha remarcat aquesta idea.
Bé, el Gerard té molt clar doncs, que vol fer una molt bona temporada, això m'ho va fer saber, i a més enllà de com el veig jo el veig a nivell personal, doncs amb ganes de fer molt bona temporada. Després és l'entrenador qui ha de valorar des del punt de vista tècnic el que ha de fer, no? Però a nivell personal a mi m'ha transmès moltes ganes de fer una molt bona temporada, que està molt motivat també amb jugadors que venen a reforçar el centre de defensa.
Laporta veu amb ganes i motivat a Piqué i a Xavi com el veu, que avui mateix ha parlat amb ell. Víctor.
Bé d'ànims el veu, sí, ha dit això que minuts abans d'aquesta presentació l'havia vist. Recordeu que entrenaven al matí, entrenen per la tarda, doble sessió. S'ha creuat amb ell i ha dit Laporta que, evidentment, no és una promesa el que li van fer amb els fitxatges, però que sí que és la intenció del club, reforçar la plantilla. No fitxaran això sí abans del 15 de juliol, quan activin la segona palanca, i això deia Joan Laporta sobre els ànims del seu entrenador.
Sí, acabo de hablar con él. Y la verdad es que me ha transmitido ilusión, muchas ganas de que empiece todo a rodar, que empiece también pues el stage que vamos a hacer en Estados Unidos, y lo he visto muy animado a él y a todo su staff técnico. La verdad es que transmiten muy buenas sensaciones y bueno, nos hemos abrazado y a la espera de que todo salga como tenemos previsto.
Tant de bo. Víctor, què més? Alguna cosa més per tancar des de la ciutat esportiva?
Sí, ha dit Laporta que la credibilitat del club ha tornat ara, tant econòmica com esportiva, i Jordi Cruyff ha dit que fitxar la Premier és una experiència molt positiva, que Christensen donarà rendiment immediat, i que Christensen, recordeu que Thomas Tuchel, l'entrenador del Chelsea, va dir que les últimes setmanes el Chelsea no estava preparat, no el veia preparat. Christensen ha dit que va passar un mal moment, però que allò en aquelles dues setmanes ja és passat i que ara només pensa en el Futbol Club Barcelona.
Perfecte, i molt bé la gent del club que han arreglat el tema del so i avui ha sonat perfecte, el so des de la ciutat esportiva.
És veritat,
bé,
sí.
O sigui que
ha sonat bé i tot perfecte. I a més, 27 preguntes, són llargues aquestes rodes de premsa.
Víctor, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Tanquem línies amb la ciutat esportiva. Afegim una opinió sobre Christensen amb el Guille Uzquiano, un dels experts en futbol internacional a la COPE. Guille, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, ayer hablábamos de que sí, que coincidimos en que no es un perfil Barça. Christensen sí es, ¿no?
Sí, es un perfil Barça en el sentido de que saca muy bien la pelota, pero a mí no me parece un central contundente. Yo con Christensen tengo pros y contras para el fichaje, como con que sí en realidad, ¿eh? Si quieres te hablo un poco de los dos, lo que sí. Yo opino, y es que llegando gratis, pues está claro que son buenos fichajes, porque si salen mal siempre les vas a poder dar salida, y un jugador que sale del Barça siempre vas a ganarle dinero. Pero van a ser segundas opciones, creo que llegan para ser suplentes los dos, para colmar lagunas en la plantilla, que en una plantilla, en los buenos tiempos, en tiempos de bonanza, pues está muy bien tener un cuarto central a lo mejor internacional danés, y un quinto centrocampista, si quieres, internacional marfileño, que viene de ganar la Serie A con el Milan. Pero claro, si tú quieres bajar el tope salarial de la plantilla, pues igual me parece un lujo exagerado poder contar con dos perfiles así, que en teoría no van a ser titulares, que son buenos jugadores porque vienen de equipos grandes, pero que sinceramente creo que no mejoran lo que hay, que no van a ser titulares y por lo tanto para ser suplentes es un lujo caro, me parece.
Claro, el papel que puede tener Christensen en el Barça la próxima temporada también va a depender pues del nivel al que pueda estar Piqué, sí, y sobre todo de si viene otro central de jerarquía como Koundé, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que hay muchas dudas, muchas, claro, incógnitas en esa posición. Primero, si Piqué va a estar al nivel que se le espera. Segundo, si va a llegar un lateral derecho o va a salir Serginho Dest y por lo tanto Araujo va a poder jugar siempre de central o como el año pasado alguna vez va a tener que jugar de lateral derecho. Que eso también influye, a ver qué pasa con Sergi Roberto. Dani Alves no sigue, o sea que ahí en el lateral derecho hay también un agujero, que a lo mejor tiene que tirar Xavi de Araujo alguna vez. Luego Eric García, a ver si realmente da el nivel, se consolida y puede ser fiable de verdad o no. Pero bueno, digamos que mejor que Lenglet y que un Tití, pues sí parece Christensen, y por lo tanto un central alto, que va bien el juego aéreo, que saca bien la pelota, ya digo, a mí como complemento de plantilla me parece bien.
Y tiene experiencia, viene a un gran club, pero viene de un gran club también, un equipo competitivo como es el Chelsea.
Sí, ha estado 5 años en el Chelsea, estuvo 2 años antes en Alemania, en el Mönchengladbach, es internacional danés, que en la última Eurocopa hizo un muy buen papel, más de 50 partidos ya con Dinamarca, o sea que la experiencia, ya digo, tanto de Christensen del Chelsea como de Kessié, que viene del Milan, pues yo creo que es un factor importante. No son jugadores a los que les vaya a sorprender la exigencia del Camp Nou o de un equipo grande como el Barça.
Perfecto, a ver qué rendimiento dan. Guillo Ezquiano, te agradezco el análisis, un abrazo fuerte.
Otro, adiós.
Adiós, adiós. Atenció, cara, Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, Andreas Christensen, nascut a l'abril del 96. Als 8 anys diu que ja va escriure en un paper que li agradava al Barça. A l'abril del 2004, primera temporada de la Porta al Barça, quan tenia 8 anys, Christensen es posava davant de la tele i podia veure un equip format per Víctor, Reisiger, Puyol, Márquez, Van Bronckhorst, Cocu, Thiago, Xavi, Iniesta, Saviola i Ronaldinho, per exemple. La temporada següent, abans de complir els 9 anys, podia veure a nous jugadors com a Deco o Samuel Eto'o o fins i tot a Leo Messi. Perfecte. Christensen es va fer del Barça quan pintava molt bé el projecte de Laporta, abans de consolidar-se el 2006, que va guanyar l'Arsenal la Champions de París. El 2006, Christensen tenia ja 10 anys. 2 anys abans ja li va impressionar el Barça. Està molt bé.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Farem una pausa i després més futbol, el debat, i ja us avanço que al tram final del programa avui parlarem molt de tennis, de la penúltima, perquè segur que n'hi haurà més, gesta de Rafa Nadal. Tindrem informació des de Wimbledon de com està físicament el Rafa Nadal amb l'Àngel García i ho comentarem tot plegat amb el Tomàs Carbonell, que tant de bo sigui el comentarista a Cope diumenge a la final de Wimbledon amb Rafa Nadal com a protagonista. 3:22, tornem de seguida.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Les 3 i 24, més coses a Esports Cope. Ens arriben declaracions del davanter del Barça, Ferran Torres, des del seu campus a València, parlant sobre la possibilitat de tenir al costat a Lewandowski la propera temporada.
Lewandowski sabemos el jugador que es, los goles que lleva marcando las últimas temporadas, y bueno, él ya sabemos que quiere venir aquí y veremos a ver a qué acuerdo llega entre el Bayern y el Barça.
Ferran Torres, que va arribar al Barça a meitat de la passada temporada, el seu rendiment va anar de més a menys. Ell diu que espera que la propera temporada puguem veure la millor versió de Ferran Torres.
El año pasado vine con una lesión, vine a ver, verdad que a lo mejor sin ritmo, podía haber dado más. Creo que lo di todo lo que estaba dentro de mí. Este año pues empezamos desde cero, con el equipo, con nuevos fichajes, y yo creo que veremos a un mejor Ferran.
Ferran Torres des de València, ara anem al mercat. Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Com ve el carrito del Mercado?
El carrito, doncs mira, molt buit el carrito pel que fa a Pirineus cap aquí i una mica més ple Pirineus cap allà. Mira, estem fent habitualment aquests dies separar fora la peça Cristiano Ronaldo, eh? Doncs bé, Cristiano Ronaldo és doble protagonista perquè hi ha declaracions d'Oliver Kahn, Bayern de Múnich, a la revista Kicker, dient que el conjunt alemany té absolutament descartat la incorporació del portuguès, mentre que a The Sun afirmen que el United ja estaria predisposat a deixar sortir de la seva disciplina el davanter portuguès. A Anglaterra, el Chelsea, per si de cas, per si no continua Marcos Alonso, s'hauria fixat en Tagliafico, el lateral del Ajax, mentre que l'Arsenal s'hauria fixat en Tielemans, que està jugant al Leicester. A França continua la revolució Gaultier. La propera víctima serà Keylor Navas. El porter Tico, el porter de Costa Rica, ja li haurien dit que no compta pel Paris Saint-Germain i que anés buscant destinació, que el titular continuarà sent Donnarumma. I a Itàlia, Nàpols i Lazio s'han fixat en un altre porter, el porter Maximiano del Granada, un Granada que després del descens a segona divisió és un autèntic xollo. A casa nostra ha arribat a Villarreal camarero Pepe Reina per signar per l'entitat de La Ceràmica.
Deu ser bastant veterano ja, no? Deu estar prop dels 40, no?
Jo crec que ja està a la quarta planta, Pepe Reina. Ara m'enxampes en un renuncio, però jo crec que ja Pepe Reina està ja a la quarta planta, que diríem. El Mallorca s'ha fixat en Seferovic per reforçar la seva davantera. El que es comenta a Bilbao és que després del fitxatge de Guruceta per l'entitat de Sant Mamés, el que estaria a la rampa de sortida seria ni més ni menys que Asier Villalibre, mentre que Òscar Rodríguez aniria a reforçar el Celta, sobretot després de confirmar-se la sortida de Brais Méndez a la Reial Societat. Tenim una renovació fins al 2025. Ivan Balliu, el lateral, recordem, internacional per Albània, renova per l'entitat de Vallecas fins al 2025. I el toc mig exòtic el posa un vell conegut teu, Arturo Vidal, que després d'haver assolat amb el seu futbol al Viejo Continente, jugarà la propera temporada a les files del Club de Regates Flamingo.
El 31 d'agost li cauen 40.
Quarta planta, ja
quarta,
està.
Quarta planta.
Quarta planta.
Anem a l'Eurocopa femenina, que està en marxa. Saludem ja des d'Anglaterra a l'enviada especial de la COPE, la Andrea Peláez. Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, esto ya está en marcha con el partido inaugural ayer, la victoria de Inglaterra por 1-0 frente a Austria, con más problemas de los esperados para Inglaterra en el debut, ¿no?
Sí, le costó más de lo que se esperaba, pero es que Austria es una selección más seria de lo que la gente piensa, ¿eh? Es una selección que evidentemente no opta al título como Inglaterra, además de ser una de las favoritas, es la anfitriona, pero sí le complicó las cosas, ¿eh? De hecho, el gol, para quien no lo viera, tuvo que recurrir al VAR para saber si había traspasado completamente...
Ai, que se'ns talla la comunicació amb l'Andrea Peláez, que li volíem preguntar... Sí, no, la hem de recuperar... La recuperem després, per parlar del debut de la selecció espanyola, que recordo serà demà a partir de les 6 de la tarda davant de Finlàndia. Imagino que la selecció espanyola, la concentració, s'han d'anar recuperant poc a poc del xoc que significa haver perdut per la competició a Alexia Putellas. Fem una pausa i ho tornem amb l'Andrea, on hem ja el debat.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Sona ja la sintonia del debat, però recuperem telefònicament a l'Andrea Peláez. Andrea, estàs por aquí, no?
Sí, estoy por aquí, Joan. Se me ha apagado el Quantum, ya empezamos
sí.
Bien.
Ha muerto el Quantum, pero de una forma absolutamente fulminante. Bueno, simplemente, Andrea, ya un apunte de la selección española, que estamos todos ya pendientes del debut de mañana frente a Finlandia y toca levantarse después del palo de haber perdido a Alexia, ¿eh?
Sí, mira, Joan, me decían ayer desde dentro de la selección que había sido un funeral del grupo después de conocerse la noticia de Alexia, pero hoy están los ánimos mucho más arriba. La selección ya está en Milton Keynes, que es la localidad en la que va a debutar mañana ante Finlandia. Ya están allí las jugadoras, harán noche allí, y van a pisar el césped en el que van a debutar alrededor de a las 6 de la tarde más o menos, y antes habrá rueda de prensa de Jorge Vilda y de la capitana Irene Paredes, y yo creo que en este último entrenamiento es donde Jorge Vilda, el seleccionador, va a decidir quién va a sustituir a Alexia Putellas. Todo parece indicar que va a ser Mariona Calvendey, que va a retrasar su posición hasta el centro del campo, y además el seleccionador también va a decidir y va a cerrar ese once de gala que ha tenido que ir retocando por las bajas que han ido sucediendo. Pero ya te digo que hoy estamos de previa en Milton Keynes.
Perfecto, Andrea, nos vas contando. ¿Has conducido por la izquierda ya, por cierto, o qué?
Ya he conducido por la izquierda y mucho tal? Mejor de
¿bien?
Lo que esperaba.
Claro, hombre, ves,
sí,
que te hacía miedo y tal.
Es verdad que me he puesto por el carril de la derecha creyendo que era lento y se me pegaban al culo del coche y yo decía, ¿pero qué quiere esta gente? Y claro, cuando yo me daba cuenta de que estoy por la derecha, ese es el carril rápido aquí. Pero bueno, ya parece que le voy pillando el truquito y es el primer día, o sea que estoy contenta, ya le cogeré más el tranquillo.
Fenómeno, Andrea, gracias, vamos hablando.
A ti, Joan, un abrazo.
Adiós. Obrim el debat amb el Dani Senabre. Dani, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
T'ha tocat conduir alguna vegada per l'esquerra? O...
No, i m'explotaria el cap, perquè sí. Sóc d'aquests que si li canvies aquestes coses... No.
És complicat. És complicat.
Sí. Jo... No he conduït mai per terres britàniques i no ho penso fer.
Jo sí, i és difícil. Jo crec que també deu haver conduït per l'esquerra el Ricardo Rossetti alguna vegada.
Home,
no, Ricardo, o què?
Hola, què tal? Sí. Yo me ha tocado, ¿eh?
Y lo más
complicado, a pesar de que puede parecer una tontería, primero las rotondas, que te tienes que meter por otro lado, y luego que tú cuando estás en una carretera y te vais a incorporar a una bifurcación, tienes que tener cuidado luego en el carril en el que te metas. Y ya si tienes una mediana de por medio, yo me he metido por la incorrecta alguna vez.
Claro, claro. Sí, hay que recalcular todos los espacios. Aquí tenemos todo el coche en la derecha y cuando conduces por allí lo tienes en la izquierda y todo eso hay que...
Como el Barça, que lleva años conduciendo por la izquierda y ahora tiene que recalcular.
En contradirección, sí. Sí. Bueno, tenemos que hablar de las caras nuevas un poquito. Dani, parlem de... Primer de Christensen, que és el que el Barça ha presentat avui. No sé quin paper creus que pot tenir la propera temporada.
No crec que de titular, m'imagino, però no ho sé, no, potser sí. El que sí sé és que el relat ja està construït de que el bo se l'han portat al Madrid, que era Rüdiger, i nosaltres hem agafat el dolent, no? Pot ser que sigui així, pot ser que Rüdiger tingui molta més presència que Christensen, però a mi Christensen m'agrada. Ja sé que des que el va fitxar el Barça va començar a fer figa, a fer el ridícul en partit de Champions i tal, però jo fins a aquell moment... El que li havia vist amb la selecció, que em va tocar comentar partit de Dinamarca a Tiempo de Juego, i el que l'he vist al seu equip, a mi m'agrada. A mi és un futbolista que em sembla bastant de tall Barça, és a dir, que té, sí. No té molta contundència, segurament, però té molta elegància i bona sortida de pilota, no?
Sí, hombre, Ricardo, no és un central top, però és un buen central, Christensen.
Bueno, a mí es que me parece que es un futbolista que se adecua a la situación ahora mismo que tiene el Barça. Es decir, me parece un buen fichaje para la economía que tiene el club. Y es cierto que no parece que vaya a ser titular. Lo digo que no parece porque para mí que sea o no titular va a depender de Piqué.
Sí.
Y en condiciones normales un Piqué al 100% yo creo que es mejor que Christensen.
Correcto.
Otra cosa es ver si Piqué puede llegar al 100% después de lo que hemos visto en el último año tal y como ha terminado. Y luego otra cosa, que por edad va a haber un momento en el que con el 100% a Piqué a lo mejor ya no le dé para el nivel de los últimos años. Que yo creo que esa es la duda que puede haber, pero... El Piqué al 100% este último año, para mí, está por delante de Christensen.
Totalment d'acord. Per això deia que segurament titular no, perquè penso que Piqué anirà per davant.
Sí. Clar, dependrà de com està Piqué i Dani, per exemple, dependrà també de si al final ve un Koundé, per exemple.
Sí, clar, si ve Koundé, la parella pot ser Koundé-Piqué, que rima, o Koundé-Araujo, i no crec que Christensen tingui lloc en l'onze inicial, però per tot això s'han d'activar palanques, que ja veig a la porta molt desencadenat, que té moltes operacions ja preparades per quan les palanques s'activin. Jo encantadíssim que el Barça fitxi Koundé, aquest sí que el porto demanant des de fa temps, per tant seria una gran notícia, però evidentment Christensen sortiria perjudicat, sí.
Sí, y hoy se ha hablado mucho en la rueda de prensa, Ricardo, de presentación de Christensen, de dos nombres, de Marcos Alonso y de Azpilicueta, que estos yo creo que al Barça le hacen falta, ¿eh? No sé si estos nombres, pero reforzar los laterales, muchísimo.
Sí, y sobre todo además por el rol que pueden empezar a tener dentro del vestuario. No solo por lo futbolístico, en el caso de Marcos Alonso es evidente que le daría competencia a Jordi Alba, que es algo que necesita el Barça en los últimos años, y en el caso de Azpilicueta también por la personalidad. Estamos hablando del capitán del Chelsea, estamos hablando de un futbolista que te puede jugar en el lateral derecho y en el puesto de central. Estamos hablando de dos futbolistas que además vendrían con ganas de demostrar su juego, porque está el Mundial al dar la vuelta a la esquina y Luis Enrique está en su lista y les podrían llamar. A mí me parece que son futbolistas muy útiles para el Barça, que no sería una operación costosa, pero claro, depende de la salida del Chelsea y claro, cuando ya dependes de la salida del club para dejar salir a futbolistas, ya la cosa se complica porque, bueno, pues estamos hablando de lo mismo prácticamente todas las semanas, que el Barça no va sobrado de recursos para convencer a los clubes para que suelten esos futbolistas.
Sí. I tu sempre dius, Dani, que si s'ha de reforçar alguna línia, per tu la defensa és la prioritat, eh?
Sí, sí, sisplau, sí, sí. Jo crec que davantera el Barça està ben servit, podria ser molt millor, òbviament, mig del camp sobradíssim, i la defensa és el pitjor. O sigui, la defensa no, és que laterals, centrals, de tot. Per mi, la posició de Jordi Alba, la de Piqué, la d'Alves d'Est, Alves ja no hi és, però vull dir, lateral dret, tot això necessita reforços, i jo Azpilicueta en aquest sentit el trobo interessant perquè pot jugar de lateral dret, pot jugar de central. No és el fitxatge de la meva vida, però em sembla un bon fitxatge per l'economia de guerra en la que està el Barça ara.
I Marcos Alonso t'agrada? A mi molt. A mi m'agrada,
sí,
molt. Sempre
sí, sí,
m'agrada,
sí.
Molt.
M'agrada, m'agrada. Tampoc és el millor, és a dir, en un Barça ideal aspiro a alguna cosa millor, potser, però amb el que hi ha ara, sí, sí. Crec que és un jugador que... Dime, Ricardo.
Y iba a decirte, Dani, que por el rol que tiene, por la versatilidad, porque es un futbolista que ataca muy bien, es un futbolista que además viene del fútbol inglés, y esto creo que Jordi Cruyff lo valora muchísimo, el ritmo de competición que tiene, el ritmo de juego al que pueden estar acostumbrados, sí. Y eso que al Barça le puede venir muy bien.
¿Sabes mi problema, Ricardo? Que tiene 31 y Azpilicueta 32, es el único problema, pero sí, sí, me parecen buenos fichajes.
Ya, pero fíjate, yo en esas, viendo el rendimiento de algunos futbolistas con los años que tienen, ya no voy a Modric, que con 37-38 está en un momento espectacular. Pero futbolistas de 34-33 años, si están bien cuidados, si han llegado bien físicamente, sí. A mí me parece que no solo que rinden, que están estirando su vida deportiva. Y eso me parece que ahora mismo para el Barça, futbolistas de 31-32 años te aportan experiencia, vienen con ritmo, vienen con trayectoria y que le pueden ser muy útiles en un momento en el que, no olvidemos, el Barça todavía no está reconstruido. El Barça está fichando para reconstruirse, pero ahora esos futbolistas tienen que rendir para que esa reconstrucción sea efectiva.
Cierro con una opinión rápida de que sí. Dani, ¿et va bé un perfil així a la plantilla o et sobra?
No, o sigui, no em sobra, no em molesta, ni molt menys. Jo mai he estat dels que pensaven que Keita era bàsic, i això ho deia Guardiola, eh? Guardiola deia que Keita i Mascherano eren les seves ninetes i tal. Jo, per mi, és un perfil que no em molesta, em sembla correcte, però no construiria el Barça al voltant de que sí és. No.
O sigui, si és complement, sí, però per tenir un paper sí, protagonista,
sí.
No?
Correcte, tal qual.
Sí. Ricardo.
Es que yo no lo veo como titular, y viendo que este Barça está construido con Pedri, que además es el pulmón y es el hombre que si no está se le cae el castillo de naipes, como se demostró a partir de febrero al Barça, dice Laporta que no vende a De Jong. Yo a De Jong sí que es verdad que lo veo fuera, pero está Gavi, o sea, en el centro del campo creo que el Barça tiene muchas piezas importantes a tener en cuenta para pensar en ellos como titulares, y a mí que sí me parece, sin haber visto demasiado a la Liga Italiana y sin haber visto demasiado al Milan, pero me parece que llega como fichaje muy secundario para este Barça.
Sí, ahí el que va a sufrir es Nico, con la presencia de Kessié. Este
por ejemplo,
sí que lo tiene crudo el año que viene.
I és un jugador que no estava comptant gaire per Xavi, vull dir que tampoc...
Sí.
No, però m'imagino Xavi molt preocupat. A mi m'encanta, però a Xavi no.
A mi me ha parecido que era el futbolista que más podía aportar al Barça y es un futbolista que al final ha tenido menos presencia.
Sí.
En esta pretemporada va a tener que demostrar bastantes cosas porque si no va a tener que buscar una salida en el mercado.
Amics, ho deixem aquí de moment. Us agraeixo la presència, com sempre, Dani, Ricardo.
A tu, una abraçada forta.
Una abraçada.
Gràcies, que vagi bé. Adeu. Seguim.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't!
De seguida tenis, Esports Cope, amb l'Àngel García des de Wimbledon i amb el comentari del Tomàs Carbonell, però abans més futbol, ara l'actualitat de l'Espanyol amb l'Àlex Martínez. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Parlem de la situació d'un parell de futbolistes que podrien deixar el club. Un és el davanter Max Svensson.
Així és, el futur de Max Svensson, davanter del filial que ja ha debutat amb el primer equip, està a l'aire. El fet de no fer la pretemporada amb el primer equip li ha fet replantejar-se una sortida del club.
Com està el tema de Miguelón?
Ahir vam parlar de sortides i vam dir que el lateral Miguelón no comptava per a Diego Martínez i el club ja està negociant amb el Real Oviedo, que juga a la segona divisió, per la cessió de Miguelón. Miguelón porta dues temporades a l'Espanyol, va arribar amb l'equip a segona divisió, on va jugar 19 partits de Lliga i 2 partits de Copa del Rei. La temporada passada va perdre molt de protagonisme i solament va jugar 2 partits de Lliga i 2 de Copa, i en les dues temporades que ha estat al club ha repartit solament una assistència i en les properes hores pot ser ja que ja vagi cap a Real Oviedo.
Apunta Miguelón, per tant, a l'Oviedo. Com ha anat el dia d'avui, la jornada de treball?
Els jugadors avui tornen a tenir dolorització. Diego Martínez ja ha dirigit l'entrenament del matí, que ha sigut a 9:45, i per la tarda serà a 7:15. L'única novetat és que Adrià Pedrosa està entrenant al marge per unes molèsties.
I encara un apunt més, Àlex, la propera temporada l'Espanyol recupera la secció de futbol sala.
Així és, l'Espanyol està estrena, Batllori, torna a la secció de futbol sala a l'entitat 20 anys després, que tindrà secció masculina i femenina amb 2 equips per secció. Els equips començaran a competir a partir de la temporada vinent. De moment, solament sabem en quina categoria jugarà el primer equip masculí, que serà a tercera divisió, i els partits d'aquesta secció es jugaran al Col·legi Jesús Maria de Sant Gervasi. Així que tocarà estar pendents d'aquesta secció, Batllori.
Gràcies, Àlex.
Que vagi bé.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't.
I una més de futbol, perquè Sergio García, un ex de l'Espanyol, agafa el relleu de Luis García, un altre ex de l'Espanyol, com a tècnic de la DAM. Indira Correa, buenas tardes.
Así es, Joan. Sergio García es el nuevo entrenador del juvenil A del DAM. La temporada pasada regresó al club como miembro del cuerpo técnico del juvenil B y ahora sustituirá a Luis García, finalizando una etapa de 3 temporadas en la entidad cervecera. Campeón de Europa con la selección española absoluta y máximo goleador histórico de la selección catalana, Sergio García comenzó su carrera futbolística en este equipo y ahora se estrena en él como entrenador. En su trayectoria se le ha podido ver con la camiseta de clubes históricos de la ciudad, el Bon Pastor, el DAM, el Español, el Barça y la Montañesa. El director ejecutivo de la DAM, Carles Domènech, en declaraciones a Sport Cope, habla sobre Sergio García.
Sergio García és un dels nostres. La temporada passada va ser l'entrenador assistent al juvenil B i tant el director esportiu Albert Puigdollers com jo mateix vam parlar molt de futbol amb ell. Té una visió futbolística i formativa que encaixa perfectament a la filosofia de l'Adam. Creiem fermament que és una aposta guanyadora.
La primera experiencia de Sergio García como técnico del juvenil A arrancará el próximo 25 de julio. La competición oficial comenzará el 3 de septiembre contra un rival todavía por definir.
Gràcies, Indira.
A ti, que vaya muy bien.
I molta sort al Sergio García en aquesta nova etapa. 3:43, de seguida tenis.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
I 46, parlem de tenis Esports Cope i d'aquesta nova gesta de Rafa Nadal classificant-se per les semifinals de Wimbledon, eliminant el nord-americà Fritz en 5 sets, tot i estar lesionat. Dic que Rafa Nadal s'ha entrenat aquest matí a les instal·lacions de Wimbledon i que, tot i estar lesionat, té una lesió muscular a l'abdominal, vol jugar demà, la semifinal, davant Kyrgios. Tenim el Tomàs Carbonell, que esperem que sigui el comentarista de la final de Wimbledon a la COPE, amb Rafa Nadal com a protagonista. Tomàs, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Una altra victòria èpica de Nadal, una més, que últimament n'està aconseguint moltes.
Sí, ja ens he acostumat, no?, que sempre doncs, són partits èpics, i la veritat és que ahir pintava molt malament la cosa al segon set, i al final, doncs, bé, quan arriba el moment crític, el moment més difícil, el moment de la veritat, no, normalment surt victoriós, no? I això ahir ho va tornar a demostrar.
Sí, home, la imatge del partit segurament, al marge de la victòria final del Rafa, és quan les càmeres enfoquen el seu pare a la grada i li demana que marxi de la pista, quan ell ja està lesionat, té problemes als abdominals, el pare li diu, vinga, marxa, però Nadal, res, ni cas.
Bé, la veritat és que és una imatge inusual perquè el pare del Rafa normalment sempre està d'una forma molt, molt discreta i quasi mai interactua amb el seu fill, i en aquest cas, doncs, no sé, suposo que deuria veure doncs, que estava en una situació molt complicada, però el Rafa ho va veure totalment diferent, no? Perquè el Rafa va continuar. Per tant, és molt difícil saber des de la grada el grau de lesió que pot tenir, i aleshores doncs, bé, va ser curiós. El que sí que és veritat és que va confondre tothom, no? Perquè dius, ostres, ara això sí que va en sèrio, no? I en canvi... doncs va ser capaç d'inclús perdre el tercer set i guanyar el quart i el cinquè, que va ser una cosa espectacular.
Sí. No, la paraula rendir-se no surt al diccionari del Nadal, no, Tomàs?
No, ni rendir-se. I llavors té una forma també de jugar, de portar els partits que nosaltres jugadors els acaba intimidant i els acaba guanyant per xoc, per tenis i sobretot perquè mentalment se'ls menja.
Sí, perquè ell se'l veia no en plenitud, no al 100%, evidentment, se'l veia armat quan s'acaba, en algun moviment, però tot i amb això va ser capaç de guanyar el partit.
Sí, aquests grans jugadors tenen aquest avantatge, no? Són capaços de guanyar amb el que tenen, i no sempre el que tenen és el 100% de les seves qualitats. I doncs el Rafa hi tenia el que tenia, i al final doncs, hi va treure doncs, un rendiment increïble, i sobretot el principal és que quan va arribar al Super Tiebreak, doncs va ser capaç de guanyar d'una forma bastant còmoda, no? Us va posar 5-0 de seguida, sí. I aleshores se li va donar molt avantatge. Però bueno, aquí està la diferència, no? En el moment clau. Per això Rafa ho ha de Grand Slams que ha guanyat, i Fritz és un grandíssim jugador, però encara no ha guanyat cap.
Sí, el coco, no? Allò que comentem d'altres vegades de la mentalitat del super fora de sèrie és una mica semblant al que va passar amb Djokovic amb Sinner, no? Que Sinner també dominava per 2-16-0, però en aquests, a l'hora de la veritat, quan els has de guanyar, igual et tremola una mica el canyell i el que és el número 1, no?
Sí, sí, està clar. A veure, dominar és molt difícil a un d'uns jugadors aquests, però acabar guanyant és encara molt més complicat. Mm. Per tant, una cosa que va fer el Sinner, que és fantàstic guanyar 2-16 Djokovic, però en realitat va estar lluny de la victòria, perquè es posa a perdre en 3 sets fàcil, no? I això va dir el Djokovic, va dir, escolta, abans Sinner no tenia res a perdre a l'inici, però quan anava 2-0 va sentir la pressió, i aquí està la diferència. Ells, quan senten la pressió, donen un pas endavant, i la majoria de jugadors, quan senten la pressió, donen un pas enrere.
Ara, a veure, Tomàs, com està el Rafa per afrontar la semifinal de demà davant de Kyrgios, que en feia ja el coneixem, és un jugador amb unes condicions brutals, però que del cap està com està, també.
Sí, però Kyrgios aquí es creix, està molt bé. Kyrgios, la veritat és que està amb les seves dificultats i les seves, de vegades, doncs, desconnexions, però, ostres, que s'ha quedat bé, que sol mantenir el partit bastant controlat amb el seu saque, no? Veurem com afronta el dia d'avui, com es pot recuperar, si és que es pot recuperar d'alguna manera, o si realment, doncs, té un trencament abdominal, que això no té solució. És que no, un trencament abdominal no té solució possible.
Per jugar contra un jugador com Kyrgios, si no estàs al 100%, guanyar-lo difícil. Amb el Rafa no hi ha impossibles, Tomàs, però difícil.
Tu ho has dit, jo, per un jugador normal és impossible, però ja amb el Rafa jo no dic res. Jo amb el Rafa el que he après és sempre a tenir una pausa i una cautela i una prudència exagerada, perquè si tu em preguntes i no està Rafa a la pista, jo et dic que és impossible que acabi el partit. Si realment no, si el que estem parlant és, com deien, doncs d'un trencament en l'abdominal, és impossible. Mm. Al final, però amb el Rafa, dir aquestes paraules és quasi sempre equivocar-se.
Sí, sí, molt bé. Doncs a veure què passa i a veure si... que seria un bon plan, el diumenge a la tarda poder comentar la final entre Nadal i Djokovic. No estaria malament,
home.
Tomàs?
Home, seria fantàstic. Seria un plan fantàstic comentar la Copa i sobretot doncs, comentar doncs, una possibilitat més de Rafa no es pogués anotar un títol i, a més, aquest any que està platòric guanyant tots els grans lams que juga.
A veure. Tomàs, t'agraeixo els comentaris. Una abraçada forta.
Una
abraçada. Adéu, que vagi bé. Anem cap a Wimbledon amb l'Àngel García. Hola, Àngel, buenas tardes.
Hola, Joan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, cuéntanos cómo está Rafa. Hay lesión, se confirma que hay lesión, pero él quiere jugar sí o sí mañana, ¿no?
Sí, que hay lesión, lo sabemos hace días, todos los oyentes de la cadena COPE que escuchen el partidazo, porque venimos hablando de esa lesión abdominal desde hace, pues eso, algo más de una semana. Evidentemente esa lesión existe, evidentemente el dolor es muy fuerte, como dijo ayer Rafa Nadal, pero evidentemente de momento es soportable y creo que va a seguir soportándolo. No te puedo decir 100% seguro que Nadal vaya a jugar mañana ante Kyrgios, pero sí te puedo decir 100% seguro que Nadal quiere jugar mañana ante Kyrgios, que ha venido a entrenar, que ha entrenado unos 45 minutos con varios descansos, no a una intensidad muy alta, pero ha entrenado durante 45 minutos, ha trabajado el saque, cosa que a mí me sorprende, aunque lo ha hecho también muy suave, igual que ayer ha vuelto a trabajar el saque, que evidentemente es el movimiento en el que de verdad le duele, él jugando por abajo no tiene ningún dolor, pero sacando ese recto abdominal le duele y le duele muchísimo, y hasta ahora él quiere jugar mañana, no hay confirmación oficial 100%, pero si no pasa algo raro, o si no se agrava esa lesión, o si no cambia la decisión de Rafa en estas próximas 24 horas, mañana eso de las 5:30 de la tarde, si es segundo turno, que yo creo que sí, saltará pista en semifinales ante Nick Kyrgios.
Claro, aquí el problema, Ángel, es que tú a lo mejor a Fritz le puedes ganar jugando al 80%, pero a medida que te acercas a la final, el nivel de exigencia sube y o estás cerca del 100% o cada vez se complica más la cosa, ¿no?
Yo no sé si el 100%, que es el que dijo Rafa en la pista que necesitaba, pero lo que sí sé es que al nivel físico que estaba ayer Rafa Nadal, lo limitado que estaba ayer Rafa Nadal, yo creo que es imposible ganar a Kyrgios, pero Rafa lo va a intentar, y Rafa ha hecho muchas cosas imposibles a lo largo de su vida, o cosas que yo creía que eran imposibles. A partir de ahí, Kyrgios está siendo el mejor sacador del torneo de largo, Kyrgios está ganando muy bien sus partidos, y Kyrgios es un tenista que te va a sacar a 220. Si tú sacas a 150, evidentemente eso en hierba, en Wimbledon, es un hándicap para mí imposible de superar, pero estamos hablando de Rafa Nadal.
Sí, señor. Ángel, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao. Tenim també un parell de punts de bàsquet. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
S'ha sortejat la Champions amb la presència del Manresa com a representació catalana.
La Champions del bàsquet, que és la tercera competició europea en importància. Tenim l'Eurolliga, tenim l'Eurocup i tenim la Champions. I, efectivament, hi ha molts espanyols. Ara repassarem els equips, però coneixem el full de ruta del Baxi Manresa, que, recordo, és subcampió de la temporada passada. Gran temporada del conjunt del Bages, el llistó molt alt. 32 equips comencen la competició, equips que es reparteixen en 8 grups de 4 conjunts cadascun. El Baxi Manresa ha quedat enquadrat al grup F, juntament amb el Riga de Letònia, el Limoges francès, que és un històric del bàsquet, i un equip que vindrà de la fase de classificació de l'eliminatòria prèvia. També trobem 3 equips més espanyols a la fase de grups, el Lenovo Tenerife, el Bilbao Bàsquet i l'Ucam de Múrcia, i 2 més que buscaran superar aquesta fase prèvia, com són l'Unicaja Màlaga i el Breogán. Però quedeu-vos amb els 2 rivals confirmats i un per confirmar d'aquest grup F de la Champions, Baxi Manresa, juntament amb Riga de Letònia i Limoges de França.
I el Joventut ha fet un fitxatge, no?
Sí, la veritat és que està sent protagonista del mercat d'entrada i sortida de jugadors al Joventut de Badalona. Ahir es confirmava la baixa de Ferran Bassas, és a dir, d'un dels directors de joc de la penya, que se'n va a l'Herbalife Gran Canària, i avui una arribada. Henry Ellenson és un 4, és a dir, un alè pivot nord-americà de 25 anys que l'última temporada ha jugat a l'Obradoiro. És un jugador que ja sap el que és jugar a la Lliga Endesa. Va ser la primera temporada a Europa, signa per 2 campanyes i la veritat és que ve de fer bons números. 11,1 punts de mitjana per partit, 4,9 rebots.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casulé, Bordeus, Bicis, Quique Iglesias.
Avui tenim a marxa l'etapa 6a del Tour de França, que a més és la més llarga de la competició. Quique, bona tarda.
I es farà molt curta. Bona tarda, Joan Batllori, com company de l'Esports Cope, perquè només manquen 37 quilòmetres pel final aquí a Longwy d'aquesta 6a etapa del Tour de França, que només té un nom especial. És Wout Van Aert, el líder, el belga, el líder de la cursa, que ha intentat les 2 primeres hores formar la fuga i finalment ho ha aconseguit i està escapat. El líder, acompanyat del nord-americà Quinn Simmons, marxen amb 1 minut 40 d'avantatge sobre un gran grup que doncs l'acabarà agafant, jo suposo, però està patint molt tothom, l'equip de Pogacar, l'equip de Geraint Thomas i també el Movistar, el que se l'ha vist molt poc, per intentar controlar aquest autèntic animal del ciclisme com és el belga Wout Van Aert. Queden només 36 quilòmetres pel final, veurem com acaba això. El final és tira cap a dalt, en aquesta ciutadella espectacular de Longwy, molt a prop de la frontera amb Bèlgica, molt a prop de la frontera amb Luxemburg, a l'espera de l'etapa de muntanya de demà a la Planche de Belfill. Després de l'etapa d'ahir, Pogacar es va apropar una mica liderat, Mas va aguantar i Van Aert segueix sent el gran protagonista del Tour de França, Joan.
Molt pendents al final d'etapa. Quique, gràcies.
Bona tarda a tu.
I acabarem amb hoquei herba, parlant del Mundial Femení de Terrassa, que aquesta nit juga a Espanya davant Corea del Sud per un lloc als vuitens de final. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, Joan, les Red Sticks s'enfrontaran a Corea aquesta nit a les 9:30. Recordem que l'absoluta va caure contra Argentina, però que li va l'empat contra les coreanes per ser segones de grup. Així valorava Laia Vidosa la derrota contra les Lleones i el partit d'aquesta nit.
Un golpe duro, bueno, más tarde pues sacamos conclusiones más positivas, recuperamos sensaciones individuales y grupales y al final pues es que estamos jugando mundial y en ningún momento hay que bajar de verdad. Pues Corea es un equipo muy vertical, le gusta sacar rápido y usar el flick para llegar al área. Creo que será un partido bastante físico y que también se basará sobre todo en los juegos individuales de algunas cuadras más concretas. Por lo que a nosotros pues nos gusta más construir y llegar al área pues dominando entre nosotras.
Argentina, cap de grup, ja s'ha classificat per a quarts. Per la seva banda, les d'Adrián Loc, prèviament al partit en front Corea, coneixeran el seu possible rival de vuitens entre els equips del grup B. Anglaterra s'enfronta a Xina a les 4:30 i l'Índia a Nova Zelanda a les 7:30.
Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
Gil, superstar!
Per si algú tenia algun dubte...
Explica-ho perquè pràcticament no s'entén res.
Open d'Austràlia, crec que era el 2004, no em recordo l'any. Open d'Austràlia, Nadal, amb un trencament de fibres, ningú, més que un mateix, coneix perfectament el seu cos. Escolta, que m'he trencat, tinc trencament de fibres. Trencament de fibres segur. El seu box li diu que se'n retiri i li diu, Toni,
Estic a quarts de final d'Austràlia. D'aquí no em retiro fins que no em cagui a sobre, parlant malament.
Em retiro ni cagant, don, perdó.
Sí, diu, eh? en mallorquí. Però escolta, abans que aquesta secció vol retre homenatge a aquest senyor.
Americans decide that they want to give up the guns.
Aquest senyor és Jim Kenney, és alcalde de Filadèlfia, ha estat a la cimera de la OTAN i troba a faltar que Filadèlfia tingui la seguretat que té Madrid, que es podia sortir a passejar a la una de la matinada. I ho va fer, no de traje, no, ho va fer amb una samarreta del Real Madrid. Gràcies, senyor Kenney, alcalde de Filadèlfia, podeu trobar el tall a les xarxes socials. Va, rematem. S'ha sortejat la main round de la Champions League de futbol sala i el Barça ha quedat enclavat en el mateix grup que el Dobovec d'Eslovènia, el Obokubo d'Holanda i el Luxol Sant Andrius de Malta. Aquesta main round, primera fase, es juga entre el 25 i el 30 d'octubre a Malta, a territori maltès. El Madrid de bàsquet han renovat Fabián Coser fins al 2024, alguna cosa havien de fer bé, mentre que l'Ajuntament ja ha pactat amb el València el nou Mestalla de 66.000 seients pel 2025.
Gràcies, Gil.
A vosaltres i a l'alcalde de Filadèlfia.
Marxem amb les enquestes. Creieu que Christensen serà titular a l'eix de la defensa del Barça? Creieu que no la majoria, el 54%, i en Ramon Espanyol. Avui us preguntem a quin porter fitxaríeu, el 70% a Dragowski i el 30% a Álvaro Fernández. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé.